Ho deixem aquí, ara passem el torn a l'Helena Vilà amb el més calent a l'Aigüera. Demà hi tornem. Adéu-siau.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giné. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio d'Escala.
Aquest divendres 13 de febrer celebrem el Dia Mundial de la Ràdio com cal. Ràdio L'Escala surt al carrer. Estarem de les 11 del matí a 1 del migdia a la plaça de les Escoles amb una programació especial en directe, amb veus, música, entrevistes i tota l'essència de Ràdio L'Escala. Perquè la ràdio és proximitat, és companyia. 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Setmanari de l'Alt Empordà, Empordàvem amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. Setmanari de l'Alt Empordàvem amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordàvem amb tu. El quiosc mòbil al PC, a la tauleta també. Setmanari de l'Alt Empordà.
Hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la 10 de l'Alt Empordà.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimarts 10 de febrer, m'agradaria començar el programa parlant del nou capítol de la història de la pesta porcina detectada a Barcelona. I és que ahir, després de setmanes sense parlar-ne el tema, va tornar a saltar la premsa perquè s'ha descartat que el brot de pesta porcina que va confinar Collserola durant setmanes sortís del laboratori de recerca Irta-Cressa. Resulta que el virus que ha provocat el brot no coincideix amb els que s'utilitzen al laboratori. Això, de fet, és el que ja havia declarat el laboratori finals de desembre, però ara s'ha pogut comprovar. Amb aquesta teoria descartada, ara s'obren quatre escenaris possibles. Tot i això, la hipòtesi més defensada de moment és la teoria de l'entrepat d'embotit contaminat. Segons els experts, aquesta introducció del virus al país a través d'un embotit exportat és un mecanisme comú en la dispersió dels virus a grans distàncies. A més, concorda amb el fet que el brot català sigui un brot aïllat sense afectació als països veïns i amb el fet que la zona on es va detectar la malaltia compta amb una elevada mobilitat humana i alhora està a prop de la Universitat Autònoma on conflueixen estudiants internacionals. També cal tenir en compte que a la zona de Collserola hi ha una població estable de senglars que tenen accés a contenidors domèstics i àrees de pícnic. Per tant, podrien haver extret amb facilitat l'entrepà contaminat. Tot i això, els experts asseguren que encara és aviat per atribuir amb certesa l'origen del brot i esperaran haver finalitzat les investigacions judicials que encara estan obertes. Per tant, restarem pendents de saber si s'acaba confirmant o no aquesta teoria de l'entrepà. I ara sí, després d'aquest petit apunt, anem entrant en matèria fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dimarts parlarem d'alls amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd del Temps de Terra i després el cap clínic de pneumologia de l'Hospital de Figueres, Carles Sabadell, ens presentarà l'exposició Respirar és vida, una mirada personal de les malalties respiratòries que es pot veure aquests dies al cap de l'Escala. Tot això serà el Parlem de Salut i avui el toc musical el posaran els sons de taverna d'en Joan Brugués i el vermut musical d'en Paco Torres. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local d'avui amb la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Mira, d'agricultura parlarem, en aquest cas de pesca, eh? Però ves que em fa gràcia la novetat de la pesta porcina africana. Exacte. Hem tornat al bocata, eh? Al bocata de Chopet, en aquest cas d'un estudiant d'Erasmus. Una mica
sí, no?
Seria
els
això.
Sí, no, els ha tocat el rebre
els estudiants d'Erasmus de l'Autònoma són els culpables del brut de pesta porcina. Vinga, doncs això, parlem de pesca. Nosaltres, en aquest cas, parlem de la confraria de pescadors de l'Escala, que van rebre la visita del conseller Ordeig i que doncs estan de moment satisfets del compromís de l'Ordeig amb el sector. També doncs confien en l'actual govern de la Generalitat, bàsicament per resoldre les problemàtiques de les embarcacions de peix blau, concretament, i també especialment les d'encerclament, no? De bandes, doncs ja ho sabeu que és allò de les balances i de pesar les captures, etc. Mm-hmm. Està el tema de la veda de les captures que poden fer al llarg de l'any. Bueno, hi ha moltes demandes sobre la taula i de moment doncs la Unió Europea va per un cantó i
com sempre,
els interessos,
no?,
de la Unió Europea van per un cantó. Exacte, els interessos de l'Ordeig doncs van per al dels pescadors, però clar,
bueno,
òbviament...
Menys mal.
Sí, bueno, podria ser pitjor, però...
Sí, podria ser que s'alinies amb la Unió Europea, però igualment un conseller
igualment,
de Catalunya
exacte,
no aconseguirà grans coses a Europa.
Poca cosa, sí que és veritat que en aquest sentit el Ministeri Espanyol també està en aquesta línia, però bueno, aquí hi ha un conflicte dels països pràcticament mediterranis, bàsicament, o sigui, de la pesca mediterrània i la pesca atlàntica o d'altres mars, diguéssim, no? Però ja Itàlia estava el mateix problema i França, doncs, també. Bueno, és igual, els interessos de la Unió Europea, que ja sabem, doncs, que pa lo bueno i pa lo malo ser europeus,
sí,
pa lo bueno i pa lo malo.
I aquestes decisions que a vegades prenen dins dels despatxos, no?, sense conèixer molt...
Bueno, o afavorint uns interessos que no són els teus, no? Mm-hmm. Perquè al final són moltes sensibilitats. La Unió Europea són moltes sensibilitats i llavors pues, jo estic segura que hi ha una part del sector de la Unió Europea que sí que li interessa el que es decideix, no? Però bueno, el Mediterrani pues, no ens interessa.
No tant.
En fi.
Què més?
Va. Parlarem de l'illa Mateua perquè es reobrirà el bany aquest estiu, així ho ha assegurat el consistori. Es reobrirà l'accés als banyistes un cop hagin finalitzat els treballs per prevenir els despreniments de roques. Aquest va ser el primer que es va detectar. Mm-hmm. Hem tingut més amb el tema de les pluges, però vaja, aquí es va detectar un despreniment de roques. Bueno, van baixar i va haver un despreniment. I no s'hi va poder... Es va tancar la platja, però no s'hi va poder actuar durant temps perquè Costa es deia que allò era espai natural i, per tant, no s'hi havia de fer res.
havíem de deixar que els despreniments fessin el seu curs.
Exacte, i llavors hi havia un cartell allà dient que no et podies banyar allà, la gent es banyava igualment.
Ja, però si hi ha el cartell és responsabilitat
sí,
de cada un,
eh? Sí, sí, el que tu vulguis, però clar, al final la gent hi va igualment, saps? Evidentment que és responsabilitat d'això, però el mal tràngol el passes igual, no?
Sí, sí.
Si passa alguna cosa. Bueno, total, que al final han aconseguit que... la Unió Europea hagi intervingut, bueno, que d'alguna manera doncs, es pugui actuar en aquesta, en aquesta zona amb treballs de Next Generation i llavors, doncs, bueno, quan acabin aquests treballs, doncs, es podrà reobrir el bany. Per tant,
i llavors serà una zona segura.
Esperem que serà una zona segura. Els treballs, en definitiva, són actuari per afiançar aquesta zona. Ja sabem que segur no hi ha res en aquest món, eh?
No, esclar.
Però, bueno,
no, esclar.
Sí, la mort. A veure, igual.
També pot sortir al carrer que et caigui un test al cap.
Per això, que són coses que passen. Vinga, va, més coses. Mira, estem de medi ambient últimament, eh? Consistori Escalenc ha decidit plantar 15 pins a l'esplanada del Parc del Creuet, a Empúries. La mesura busca regenerar l'ecosistema del parc i consolidar-lo com a zona d'oci i d'ombra. Home, si no hi ha res millor que
una zona d'ombra,
la
sí.
Sombra de los pinos. Bueno, sobretot de cara a l'arribada de l'estiu i de la major afluència de visitants. Bueno, òbviament, doncs...
Home, s'agraeixen molt aquestes zones verdes amb arbres, que a l'estiu tens una bona ombra.
Correcte, perquè, home, per Empúries n'hi han, això sí, però molts arbres, molts espais d'ombra aquí, a l'Escala, no en tenim, eh?
No. Vull dir... Sí que ja fa temps que s'estan fent actuacions. L'any passat crec que en parlàvem d'un parell que s'havien fet a Riells,
sí.
amb aquell refugi climàtic.
Sí,
que
els anomenats
però...
refugis climàtics,
sí,
no?
Però sí que és veritat que en falten.
Espais. I això que, bueno, pues, tenim zones de pinedes, allò importants. Bueno, aquestes zones són quan foten les temperatures aquestes que fa. És que l'únic lloc que es pot estar mitjanament bé és sota una pineda, eh? Vull
sí,
dir,
sí, sí.
Això és així. Va. I parlem també de la 14a edició del Festival Ítaca, vale, que ja s'ha presentat i que portarà fins a 25 artistes de primer nivell entre el 4 d'abril i el 5 de juliol en escenaris repartits de l'Ali al Baix Empordà. Aquí, a l'Escala, és la Santa Gresca, que comptarà amb l'actuació de Mamaduixa, que donarà el tret de sortida a 10 dies de concerts, amb noms com Morat, Joan Miquel Oliver, Masoni, Love of Lesbian, Alosa o la Ludwig Band. Això pel que fa a l'Ítaca, al programa de l'Ítaca
en general.
No
només a l'Escala.
Sí. Doncs després sabrem, concretarem, doncs, i sabrem qui és que ens vindrà a visitar aquí a l'escenari escalenc.
Però Déu-n'hi-do, noms grans.
Home,
està molt bé.
Està molt bé. És que jo crec que competeix bastant amb el Portal Blau, eh?
Home, tu diràs.
Estan en un nivell molt allà frec a frec. Bueno. Va, en esports, és que l'Escala que ha presentat els 14 equips que té, això ha estat aquest cap de setmana, actualment, ja ho dèiem, té 14 equips i té 220 llicències. Bueno, doncs anirem a fer una ullada al que ha donat de si aquest acte i bueno, i qui són aquests equips, aquests 14 equips del club bàsquet l'Escala.
Perfecte, per tant l'apunt d'esports d'avui.
L'apunt d'esports. I
anem al temps,
que ja estem veient que ens torna a visitar la inestabilitat, eh? La tornem a tenir aquí amb aquest canvi, amb aquest temps canviant, amb el pas de fronts de ponent a llevant, ruixat sobretot entre nit i matinada i ambient més temperat. Bueno, pues s'ha acabat aquest solete fambulós que teníem aquests
parell de dies. Aquests dies de treva acabat, eh?
Sí, sí. Ja, aquest que ens va sorprendre perquè diumenge en principi també havia de fer temps canviant i
diumenge havia de ploure.
I
no ho vam veure pas.
Va ploure a la nit matinada, però molt poc, i després aquest sol espectacular. Bueno, pues no, avui, nois, avui, senyors, recordeu que encara estem a l'hivern, eh?
Vull dir
que
no ens en podem oblidar,
això és així, i per tant, aquestes coses passen.
Vinga. Doncs, bueno, veurem si ens arriben aquests ruixats.
Aviam, bueno, té pinta, però sí.
Té pinta, sí. De fet, jo fa una estona al carrer que hi ha quatre gotes, vull dir que sí, sí. En fi, ens retrobem al punt de la una, que ens omplies tot això,
ara
i avui
estarem.
Tenim també la plaça.
La tertúlia política, correcte.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I per continuar hi posarem una mica de música amb els sons de taverna d'en Joan Brugués.
Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
Ricard Balil va ser un gran estudiós de l'havanera. Va recopilar cançons en dos llibres. El primer, el 1979, 50 havaneres, que el 1995 es va fer una segona edició. El segon, el 2017, recull havaneres i cançons de taverna de l'Empordà. Aquest últim s'acompanya d'una selecció de cançons en format de CD, de les quals escoltarem La Mulatita, amb el mateix Ricard Balil, acompanyat per la seva filla Tània.
Y estando yo una mañana triste y lloroso mirando al mar, me encontré con una mulata que me mostraba su delantal. Estando yo una mañana triste y lloroso mirando al mar, me encontré con una mulata que me mostraba su delantal. Se me acercaba y me sonreía. Y al mismo tiempo yo le decía: sal, mulatita, salte del mar, que a mí me gusta, que a mí me encanta, que a mí me gusta tu delantal, que a mí me gusta, que a mí me encanta, que a mí me gusta tu delantal. Sus ojos eran azules como nubes de amor, y su cinturita curvada como la caña de un pescador. Sus ojos eran azules como las olas del mes de amor, y su cinturita curvada como la caña del pescador. Quiéreme, niña, quiéreme siempre. Quiéreme tanto como te quiero. Y a cambio de eso, yo te daré la caña dulce, la dulce caña, la caña dulce y el buen café. La caña dulce, la dulce caña, la caña dulce y el buen café.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar al sorteig que fem cada dimecres a 1:45 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd.
I un dimarts més encetem el Temps de terra amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd, propietari de Fruites Núria. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, Pere, de què ens voldràs parlar avui?
Bé, jo ara avui estic a Girona, en el Fòrum Gastronòmic, que cada any és un remenament terrible de gent, saps? Uh-huh. Vull dir que és una cosa que no et pots imaginar el que representa tot això. Però, com que és el temps dels alls, jo us vull parlar dels alls. Uh-huh. Us vull parlar dels alls.
Doncs som-hi, els alls.
Perquè, bueno, si voleu que us expliqui una mica tot el fullon que hi ha d'aquí a... Espera, un moment.
A veure...
Saps què passa? Estic aquí a Girona.
Sí.
I llavors és difícil de parar-te, però ara he aconseguit parar-me. I, doncs, guaita, jo és que estic desubicat. El que passa? Quan estàs en el teu àmbit del camp... ho domines. Però aquí ja et dic, això és una cosa que em supera, eh? Mm-hmm. Em supera tota la classe de moviment que hi ha amb hostaleria i restaurants. Jo us volia parlar dels estendres, perquè ara és la temporada i perquè en aquests moments són en el moment millor per menjar-los. Tenen una quantitat de propietats molt grans. El vall tendre, hi ha gent que vall sec li costa de menjar, però és que vall tendre és més fàcil, el pots posar en qualsevol truita, el pots posar amb les amanides, i és una de les coses que a l'hivern, que hi ha tant de refredats, jo recomano a la gent. Mira, explicaré una anècdota que el meu net, resulta que una vegada estava una mica refredat i em va dir, avi, ja em curaré, perquè quan arribaré a casa que faré dos o tres alls d'aquells que tens plantats a l'hort i me'ls menjaré sencers. Vull dir que, imagina't, ell també ho està associant a que l'all cura.
Uh-huh. I per què va bé l'all? Què cura l'all?
Mira, l'all és com un antibiòtic natural per als refredats. Per als refredats i tota classe de... És com un antibiòtic, però en comptes de pastilles, doncs és una verdura, una hortalitza. És molt, molt, molt recomanable, sobretot per quan està refredat. I ara que hi ha tant refredats, doncs junt amb la ceba, perquè all i ceba són com germans, doncs és completament de les coses que a mi m'agrada més recomanar. Perquè l'all, a veure, també una cosa que és bona a l'all és que dona gust a molts plats. Aquí a l'Escala, molts restaurants fan plats de peix, de bacallà, i posen una muselina d'alls, o bé fan aquells peixos i ratllen alls laminats per sobre, d'aquests una mica fregits. Vull dir que és molt... es fa servir més del que la gent es pensa, l'all.
I perquè et curi el refredat, te l'has de menjar d'alguna manera concreta o amb totes funciona?
No, menjar-ne bastant, vull dir que, a veure, ja l'all tendre no torna massa a la boca, i te'l pots menjar amb les amanides, te'l pots menjar, si tu menges pa amb tomàquet amb una mica de pernil, doncs el pots, és molt bo també xocat amb una mica de sal, i és de les coses que més va bé. I és molt fàcil de plantar. L'all agafes, inclús en aquest temps va bé. Tu tens a casa un all allò una mica grilladet, i si tens una mica de test en terra, doncs el poses allà, tal qual, I inclús us vaig a dir una cosa, que potser la gent no ho sap. Pots plantar cabestes senceres d'alls. Allò que has comprat alls i obres a la porta de la nevera. I dius, ostres, aquests alls se m'han grillat, els llenço. No, si tens un petit est, i tens jardí, encara millor. Però si no tens jardí, un petit test, el poses allà, cobert de terra, la regues una mica, i al cap d'un parell de mesos tindràs un bon feix d'alls tendres.
Mm-hmm. Perquè entenc que és ara, no?, el moment de plantar els alls, si els tenim, o això es pot fer tot l'any?
No, de fet, no, encara pots plantar-los ara, encara es poden plantar, però, de fet, millor que els haguessis plantat una mica abans, Vull dir, allà al mes de novembre, desembre, i ara ja els podries menjar. Tarden aproximadament uns 2 mesos. El cicle de moltes hortalitzes són 2 mesos. 2 mesos de vida és el que necessiten per poder, des de que la plantes fins que reculls.
Mm-hmm. Comentaves, els alls són també família de la ceba. Les cebes també es cullen ara per aquestes èpoques?
Ara es cullen les cebes tendres. No sé si n'hem parlat algun dia dels calçots i de les cebes. Ara és un moment que les cebes estan igual que els alls, en el seu punt més òptim per menjar els de tendres. Perquè l'all, si el voleu menjar sec, no seria ara el moment de menjar-lo sec. Seria el mes de juny és quan estaria sec, igual que la ceba. Perquè una cosa és menjar-lo tendre, que té, és com menjar un bebè, un hortalitza bebè, i l'altre és esperar que sigui completament madura. Llavors les cebes ara són tendres, els pots menjar molt bé amb amanides, amb moltíssimes coses, però inclús cuinar-los de tendres, però tenen molta més aigua. Però si vols esperar que siguin madures, hauríem d'esperar el mes de juny.
I quina diferència hi hauria entre un all tendre i un all sec?
Doncs l'all tendre potser no té tanta força com un all sec, però alhora és de més bon menjar. Un all sec és una mica fort de gust. Hi ha gent que no li agrada, que li torna a la boca. I, per tant, un all tendre és més suau, n'has de menjar més constant que no un all sec, però té aquestes avantatges, que és molt més, passa molt més a la boca que no un all sec. L'all sec, jo diria, més per fer allioli, per fregar amb una torrada que vols fer amb pa amb tomata, per cuinar, però tendre seria més per menjar-te'l cru, tal qual.
I allò que has comentat, tenim una cabeça d'alls a la nevera que se'ns ha grillat. Podem fer alguna cosa per evitar que grillin massa aviat?
Mira, no necessita gaire humitat, Si tu compres, tinguem en un lloc fresc i sec. Com més fred millor, però sense humitat. Perquè el que fa que un all grilli és l'humitat. Les neveres solen tenir molta humitat i, per tant, es fa fàcil de que grillin més de pressa. En canvi, si tu tens lloc fred, podria ser inclús un graig o així, un lloc que no hi hagi humitat, doncs és molt millor.
Per tant, hem de conservar els alls en llocs secs però freds.
Exactament. Exactament, igual que les cebes, Són enemics de l'humitat.
I la llum, que a vegades hi ha hortalisses que els hi molesta la llum, és el cas dels alls i les cebes?
La llum el que fa és que accentua el grillament, si té humitat. Jo, si hagués de guardar alls i cebes, hi posaria un paper de diari a sobre, perquè com menys llum i menys humitat tingui, doncs millor. La llum no la fa molt bé, però l'ajuda més a que grilli.
Doncs Pere, moltes gràcies per parlar-nos avui d'alls, i no sé si abans d'acabar ens vols fer 5 cèntims del fòrum aquest gastronòmic que estàs a Girona. Què hi has anat a fer, Pere?
Mira, a veure l'evolució del món del menjar. Ara cada vegada més podries tenir un restaurant sense tenir cuina. Que això també m'ha sorprès molt. És a dir, hi ha empreses que es dediquen a preparar-ho tot, és a dir, tota la feina que es faria amb una cuina, doncs ho preparen tot, i es podria tenir un restaurant que només tingués un microones o un forn, i allà acabes tot el menjar. És a dir, que això és el que més m'ha sorprès. Ja em sorprenia amb les verdures, que ja es venen preparades a punt de menjar. Això m'ha sorprès perquè l'evolució és cada vegada més. Tot i que jo sóc molt defensor dels restaurants que s'ho poden fer ells mateixos, perquè primer que estalvien costos, i segona que la frescor que et donen ells no és la mateixa que et donen una cosa que ja està preparat de qui sap quan. Tot i que tu quan tu menges no notes gaire la diferència si està ben cuinat.
Clar, però entenc que si els restaurants es fan ells mateixos els plats, també estalviem tot aquest transport, no? Tots aquests... L'aliment és molt més fresc.
El que passa que llavors això ho venen ells, que s'estalvien personal. I s'estalvien tenir una cuina que és una inversió molt gran. I aquestes cuines són més industrials, cuinen per 15 o 20 o 30 o 40 restaurants, i llavors ja els hi venen tot preparat. Allò a punt de d'escalfar i o bé fregir, és una cosa que la tendència que dius, ostres, al final què? El cuiner seran fàbriques de cuiners? Vull dir, això em sobta i m'agrada anar-hi cada any. També veig novetats a vegades que podem incorporar a la nostra botiga, com alguna conserva bona, o alguna cosa sempre aprenem, saps? I per això m'agrada anar-hi, és una bogeria. Si vas en cotxes que no saps on deixar-ho. Jo ara la policia m'ha deixat estar sobre la cera, perquè és molt ample, però la veritat és que se'n complica molt caminar per aquí.
Doncs Pere, que acabi d'anar molt bé aquest fòrum gastronòmic i ens retrobem dimarts que ve.
Molt bé, fins dimarts que ve, una abraçada. Espero que pugui ser a Ventalló amb més calma.
Això, esperem-ho.
Vinga.
Adéu, Pere.
Adéu, adéu.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per encetar aquesta segona mitja hora de programa farem el vermut amb en Paco Torres, com cada dimarts.
El vermut musical amb Paco Torres.
Hola, què tal, com estem? Avui, en el vermut musical, Luis Eduardo Aute. Nascut el 13 de setembre de 1943 a Manila, Filipines. En l'any 1954, la família es varen venir a viure a Madrid. Va ser cantautor i cantant. Seva trajectòria musical va començar com guitarrista en diversos grups juvenils, abans de debutar com cantautor a la televisió espanyola amb 17 anys. Encara inicialment veia la música com una cosa secundària front de la pintura i el cine. El seu treball com a compositor aviat va adquirir un gran reconeixement. Les cançons emblemàtiques i més recordades com A l'alba, un tema emblemàtic vinculat a la memòria històrica d'Espanya, Roses en el mar, Les 4 i 10 i D'alguna manera. Seva música es caracteritza per lletres profundament poètiques, emotives com l'amor al temps, la llibertat i la condició humana. Aute va ser artista polifacètic, pintor i escultor, poeta, cineasta i compositor de bandes sonores. Seva carrera va ser interrompuda en l'any 2016 per un greu infart cerebral en el que va estar en coma. Després es va recuperar i es va retirar fins a la seva mort 4 d'abril de 2020, a l'edat de 76 anys, a Madrid. Escoltarem Luis Eduardo Aute, Rosas en el mar.
Voy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La 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 la, rosas en el mar. La 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 la, rosas en el mar. Voy buscando la razón de tanta falsedad. La mentira es obsesión y falsa la verdad. ¿Qué ganarán, qué perderán si todo esto pasará? Es más fácil encontrar rosas en el mar. La 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 la, rosas en el mar. La 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 la, rosas en el mar. libertad y no quieren oír. Es una necesidad para poder vivir. La libertad, derecho de la humanidad. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. Voy buscando un lugar perdido en el mar, donde pueda olvidar del mundo la maldad. La soledad quiero buscar para poder morir en paz. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar.
Aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3 euros i mig. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Parlem de salut.
I aquesta setmana al Parlem de Salut volem conèixer l'exposició Respirar és Vida, una mirada personal de les malalties respiratòries que acull aquests dies al cap d'aquí l'Escala. L'exposició es va inaugurar ara fa un any a l'Hospital de Figueres i la mostra està protagonitzada per 8 pacients de l'Alt Empordà que tenen una malaltia respiratòria crònica i que són tractats pel Servei de Pneumologia de l'Hospital de Figueres. I per conèixer tots els detalls d'aquesta exposició avui rebem en Carles Sabadell, cap clínic del Servei de Pneumologia de l'Hospital de Figueres. Carles, bon dia.
Bon dia.
A veure, Carles, com va néixer la idea de fer aquesta exposició?
Pues va néixer a motiu de la marató de TV3 de l'any 2024 i amb l'ajuda dels companys de comunicació de l'hospital van pensar que podíem fer una activitat doncs, dedicada a aquesta jornada de TV3, donat que aquesta jornada, aquest any, estava dedicada a les malalties respiratòries. I vam pensar que seria una bona idea doncs, una jornada o una activitat per promocionar i fer visibles aquest tipus de malalties.
Uh-huh. I a l'hora de triar els pacients, què vau tenir en compte?
Vam intentar triar pacients amb diferents patologies variades, no? De les que més veiem habitualment els pneumòlegs. Per tant, diferents pacients, diferents malalties i gent que, evidentment, volgués participar de forma voluntària i que volgués exposar una fotografia de la seva cara, de la seva malaltia, i que es pogués penjar doncs, amb aquesta exposició. Però va intentar, sobretot, triar diferents pacients amb diferents malalties i diferents poblacions de la nostra comarca.
Uh-huh. Has comentat de fotografies, perquè què hi podem veure a l'exposició? Entenc que és el testimoni d'aquests pacients, però en quin format?
Hi ha fotografies de pacients amb diferents malalties. Com dèiem, un recull de malalties molt diferents, unes més benignes i altres amb pitjor pronòstic, però en veiem pacients amb malalties com l'asma bronquial, amnèsia obstructiva de la son, malalties amb enfisema pulmonar, amb fibrosis, i alguns d'ells, doncs, la seva cuina de la seva casa, al carrer, fent activitats de la seva vida quotidiana o diària.
Uh-huh. I has comentat que vau tenir en compte també que visquessin a municipis diferents. En tenim 3 que són de l'Escala.
Sí, efectivament, sí, sí. Van coincidir per casualitat que fossin 3 pacients de l'Escala perquè van demanar als pacients de forma voluntària si volien participar i aquests pacients van dir que sí, per tant, hi ha 3 representants de l'Escala, sí, efectivament.
I ja ho has apuntat una mica, però quines malalties hi ha representades a l'exposició, no? He vist que n'hi ha de més d'invalidants, com la necessitat d'un trasplantament de pulmó, però d'altres no tant, com podria ser l'asma. Explica'ns una mica.
Sí, veiem, hi ha un recull de malalties, com molt bé dius, malalties més lleus, com l'asma bronquial. Hi ha una pacient que té un trasplantament pulmonar, hi ha una pacient que té una apnea obstructiva de la son, hi ha un pacient que té una fibrosi pulmonar, hi ha un pacient amb enfisema pulmonar, bueno, una mica variat perquè realment són malalties que són molt i molt prevalents. I per tant van escollir una malaltia dels més prevalents perquè sortissin a l'exposició.
I quina és la malaltia respiratòria que té més prevalència entre la societat?
Bueno, aquí no només és una, però les més prevalents a la nostra mitjà són tres, bàsicament. Són l'AMPOC, o l'enfisema pulmonar, dos, l'apnea obstructiva de la son, que és molt i molt prevalent, i en tercer lloc, la més prevalent també és l'asma bronquial. Aquestes tres malalties són les més prevalents a la nostra comarca i gairebé a nivell mundial. Després hi ha d'altres, com el càncer de pulmó, la pneumònia, la tuberculosi, però les més prevalents són l'enfisema pulmonar, l'apnea obstructiva de la son i l'asma bronquial.
Hi ha algun motiu pel que siguin més prevalents aquestes que unes altres?
Sí, en el cas de l'enfisema pulmonar, clar, evidentment, el fet de fumar, no? El tabaquisme amb el nostre mitjà, amb el nostre medi habitual, encara és molt i molt elevat. Per tant, l'enfisema és una malaltia relacionada directament amb el consum de tabac. Per tant, l'alta prevalència està relacionada amb les xifres de consum de tabac, que és molt elevat. La malaltia obstructiva és molt prevalent perquè és una malaltia derivada de l'obesitat. Per tant, sabem que tenim una població obesa, per tant, tenim molta incidència d'aquesta malaltia. I l'asma és una malaltia que també està augmentant molt per molts motius que són complicats d'explicar, però les malalties al·lèrgiques en general estan augmentant, per tant, l'asma també està augmentant en el nostre mitjà.
Llavors, tots els pacients aquests tenen diferents malalties, però tenen alguna cosa en comú?
Bueno, en el cas de les malalties, com deia, l'enfisema, la fibrosis, tenen relació en que tots som fumadors, evidentment. Per tant, sí, les malalties directament relacionades amb el tabac són per culpa directa del consum de tabac. Per tant, hi ha un causant comú de moltes d'aquestes malalties.
I sembla una pregunta evident, no? Però no està de més insistir-hi. De fet, en parlàvem ara fa un mes amb l'infermera referent de tabaquisme, però per què és tan dolent fumar?
Home, és molt dolent perquè bàsicament el tabac mata, no? De fet, diversos pacients que estan amb aquesta exposició no estarien malalts si no haguessin fumat, no? Per tant, avui en dia és una mica, diguem-ne, frustrant, no?, que es continuï venent tabac en botigues, això faci malaltir pacients i bàsicament la gent es mor pel consum de tabac. Si en aquest món, un món ideal, no tinguessin tabac, aquestes persones no estarien malaltes. Per tant, si no hi hagués la droga que es diu tabac, la gent no es moriria.
I creu que el fet de veure en aquesta exposició aquests referents propers pot ajudar altres pacients de la zona a portar millor la seva malaltia, a sentir-se menys sola, o fins i tot a prevenir, no? Per exemple, amb aquest tema que dèiem del tabac.
Sí, sí que serviria, o serveix, diria, perquè molts pacients d'aquests que surten a l'exposició porten oxigen per deambular pel carrer, i això, diguem-ne, que genera una mica d'estigma amb aquests pacients, no? La gent, els pacients que han de portar oxigen per caminar pel carrer, els fa com vergonya, no?, portar aquests dispositius, que són necessaris. Per tant, aquesta exposició, no?, normalitzar, diguem-ne, que hi ha pacients que porten un dispositiu d'oxigen per caminar pel carrer, fa que aquest estigma, diguem-ne, es redueixi, no? La gent vegi com normal que hi ha gent que, per viure, ha de portar aquests dispositius per caminar pel carrer. Per tant, jo crec que sí que serveix per treure una mica l'estigma d'aquestes malalties i que la gent del carrer vegi que portar aquests dispositius no passa res, estan malalts, però l'han de portar.
I alhora també pot ajudar a fer diagnòstics més precoços, creu? O sigui, que la gent s'animi una mica a consultar en el cas que tingui símptomes?
Sí, crec que sí, té raó. Segurament gent que és fumadora, que no ha consultat mai el metge de família, d'atenció primària, si veu l'exposició, potser s'anima, no?, consulta amb el metge de família, i d'aquesta manera, si aquestes malalties, com totes, es diagnostiquen de forma més precoç, evidentment el pronòstic millora. Si esperem que la malaltia sigui molt i molt evolucionada, el pronòstic és pitjor. Per tant, si hi ha gent, al veure aquestes imatges, s'anima a consultar el metge de família i fem un diagnòstic més precoç, el pronòstic de la malaltia millora, sens dubte.
Doncs, Carles, moltes gràcies per atendre'ns. Esperem que molta gent pugui veure aquesta exposició. I res, moltes gràcies per explicar-nos com ha anat tot aquest procés.
Gràcies a vostè. Bon dia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Carrer. Memòria.
Servei.
Llengua.
Paisatge.
Participació.
Companyia.
Informació.
Hola, som Sal Prieto i Diana Mar, les presentadores de l'infopodcast Tal com t'ho dic de Delta.cat.
El podcast informatiu dels municipis de Deltebre, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i Camarles.
La idea de fer este infopodcast va sortir arran d'una de les reunions de la xarxa on se'ns proposava a totes les emissores fer un infopodcast que s'allunyés del butlletí tradicional.
Sí, de fet era estiu i la feina ens havia donat una treva, fet que va propiciar que la creativitat mos vingués a visitar.
Vam decidir fer-ho en format trucada entre dos amigues perquè trobem que és una manera molt habitual d'explicar-nos el que està passant amb persones més properes. I per a nosaltres, per a Delta.cat, els oients formen part del nostre cercle més pròxim.
Mos agrada que coneguen de primera mà què passa, sense massa formalismes, anant al gra, tot i que de vegades faigui una mica de mal.
M'ha fet gràcia,
ja, ja.
Una mica de mal, però és que és veritat. El contingut com a tal de l'infopodcast no deixa de seguir l'estructura d'un butlletí. Nosaltres el que hem fet és variar la forma. Expliquem les notícies més destacades de la setmana a través d'una trucada telefònica entre dos amigues que viuen al Delta de l'Ebre.
Vam decidir fer-lo setmanalment per no saturar els oients, perquè tot i que el format és diferent, el contingut no deixa de ser el mateix que ja oferim al butlletí i a l'informatiu habitual de la nostra emissora. L'infopodcast, tal com t'ho dic, una frase molt nostra, molt d'aquí baix, lo fem arribar als veïns dels nostres municipis a través del 107.6 de la FM, de l'streaming, de l'e-box, de la web, de les xarxes socials, del canal de WhatsApp i també per l'app de Delta.cat.
D'anècdotes en tenim una que ens va fer riure molt des d'un principi, i és que la ficció creada a l'Infopodcast és que una amiga viu a l'Ampolla, ficció total, i l'altra del Tebre, també ficció total. I algun oient amb qui hem coincidit que ens parlava de tu a tu donava per fet que això és veritat i res més lluny de la realitat, ja que Sal viu a Pinell de Brai i jo, Diana, visc a Tortosa. La proximitat per a nosaltres no és un valor afegit, és el valor. És el que ens diferencia d'altres mitjans de comunicació, ja que treballem amb actualitat de proximitat, no només perquè és la filosofia del mitjà, sinó per elecció. L'oient sent que som dels seus i això crea comunitat.
Sí, quan la font és tan propera és més fàcil informar, però també representa més responsabilitat.
Tota la raó, perquè hi ha més possibilitat que l'oient doni per bo el que li estàs explicant.
El dia R, sempre hi som. Una col·laboració i la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per acabar el programa d'avui, coneixerem una altra d'aquelles històries reals que sorprenen, perquè a vegades la realitat supera la ficció. Avui descobrim la història de Joan Pujol, l'espia català que va aixecar un exèrcit de tancs inflables i avions de cartró per enganyar Hitler. Pot una mentida canviar el destí de la història de la humanitat? Ens ho revela, com sempre, l'Aniol Ribas de Ràdio Vilafant a Coses que passen.
Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
Som a les 3 de la matinada del 6 de juny de l'any 1994. A les platges de Normandia, l'aigua està tenyida de sang i el soroll de les explosions és ensordidor. Però el destí d'aquesta batalla no s'està decidint només a la sorra, sinó també en un petit despatx de l'MI5, l'agència d'intel·ligència britànica, a Londres. Allà es troba el nostre protagonista, un home amb ulleres i d'aspecte inofensiu, anomenat Joan Pujol. Està enviant un missatge en codi morse cap a Alemanya. El missatge diu que l'atac de Normandia és una farsa. Hitler rep la informació i ordena a les seves tropes d'èlit que no es moguin del pas de Calais. Doncs l'espia Alaric diu que el gran atac encara està per arribar. Aquell home acabava de salvar el bàndol dels aliats amb una mentida. Avui, a Coses que passen, expliquem la vida de Joan Pujol i Garcia, àlies Garbo, el català que ell sol va ser capaç d'enganyar a tot el Tercer Reich. Per entendre aquesta història hem d'anar a la Barcelona dels anys 30. En Joan Pujol no era un soldat, era un home de negocis que havia fracassat en tot. Havia tingut una granja de gallines i havia gestionat un hotel, però la Guerra Civil Espanyola el va marcar per sempre. En Joan va arribar a una conclusió, que tots els totalitarismes eren el mal. Arriba l'any 1940 i quan veu que Hitler està conquerint tota Europa, sent la necessitat de fer-hi alguna cosa. Però qui voldria a un exgerent d'hotel com a espia? Els britànics, certament no. Es va presentar a l'ambaixada de Madrid 3 vegades. Totes 3 el van fer fora gairebé rient. Però en Joan tenia un pla. Si els aliats no el volien, es faria passar per un nazi, infiltrant-se a l'Abwehr, el servei secret alemany. Amb una sang freda increïble, va convèncer l'oficial nazi Friedrich Knapp Radke, perdoneu per la pronunciació, de que ell, en Joan, era un feixista convençut que viatjava a Londres per feina. Els alemanys, sorprenentment, van picar. Li van donar un curs accelerat de tinta invisible i milers de dòlars. Ara en Joan, abans granger i hoteler, era espia alemany. Però hi havia un petit detall. No havia anat mai a Londres i no sabia com s'hi anava. I és que, en comptes de viatjar a Londres, va decidir que es quedaria a Lisboa. Però cada setmana enviava informes detalladíssims a Berlín sobre el que passava a Londres. Com ho feia? Utilitzava una guia de viatges de l'any 1925, horaris de trens que trobava a la biblioteca i anuncis de diaris britànics. Però, és clar, en Joan no sabia anglès i a vegades això el portava a cometre errors. Per exemple, un cop va escriure que a Glasgow hi havia gent que donaria qualsevol cosa per un litre de vi, sense saber que els escocesos beuen cervesa o whisky, no vi. Això gairebé li costa la vida. Per fer creïbles totes aquelles informacions, es va inventar una xarxa d'espionatge falsa. 27 agents. Per exemple, i això són casos totalment reals, es va inventar un agent anomenat Gerolamo, que deia que era un policia que vigilava els molls. Es va inventar un grup de fanàtics aris a les muntanyes d'Escòcia i fins i tot va dir que un dels seus agents havia mort a Liverpool. Per fer-ho creïble, va fer publicar una esquela falsa en un diari local i la va enviar retallada als alemanys. Des de Berlín, agraïts, van començar a pagar una pensió a la viuda, que no existia. Quan l'MI5 britànic va interceptar aquests missatges, es van quedar paralitzats. Qui era aquell temerari boig que s'estava inventant una xarxa d'espies tan perfecta que els alemanys se la creien tota? El 1942, els britànics el van anar a buscar a Lisboa i el van portar a Londres. Allà li van donar el nom de Garbo. Ara que en Joan ja és a Londres i treballa braç a braç amb l'MI5, arriba el repte més gran de la història de l'espionatge, l'Operació Fortitude. Estem a principis de 1944. Els aliats sabien que havien d'invadir Europa, però Alemanya té la costa plena de búnquers i milions de soldats. L'única manera de guanyar els alemanys és que no sàpiguen on serà el desembarcament. Aquí és on el pla d'en Joan es torna d'una complexitat absoluta. Ell no només envia missatges, ell crea un món fals sencer. Imagineu-vos la costa de Dover, la part d'Anglaterra més propera a França. Allà, seguint les instruccions d'en Joan, els aliats construeixen un escenari de teatre gegant. Construeixen barracons buits, posen tancs de goma inflables que semblen reals des dels avions de reconeixement alemanys i fins i tot posen altaveus que reprodueixen el soroll de milers de camions en moviment. De tot aquest pla ja en parlarem un dia en profunditat. La qüestió és que en Joan envia informes diaris a Berlín confirmant que el primer grup d'exèrcits dels Estats Units, sota el comandament del famós general Patton, s'està reunint allà. Diu que veu soldats entrenant, que veu els emblemes de les unitats. Tot és mentida. Aquest exèrcit no existeix. És un exèrcit de goma i fusta, literalment. Però el moment més tens de la seva vida arriba a la nit d'entre el 5 i el 6 de juny. En Joan llavors té ordres d'enviar la informació real del desembarcament de Normandia per part de l'MI5. Només unes hores, però, abans de que passi. I per què és això? Doncs perquè així manté la seva credibilitat. Pot dir que els va avisar, però sense donar temps als alemanys per moure les tropes. Arriben les 3 de la matinada i en Joan truca a l'operador de ràdio alemany a Madrid. Però, increïblement, l'operador no respon. Està dormint. En Joan s'hi està hores provant-ho. Finalment, a les 8 del matí, Quan els vaixells ja són a les platges, l'alemany respon. Aquí en Joan fa una jugada mestra d'actor. Envia un missatge dient: "Estic indignat. He estat hores arriscant la meva vida per avisar-vos i vosaltres no sou als vostres llocs. No puc confiar en la vostra professionalitat." Els alemanys, en lloc de sospitar, es senten tan culpables que es disculpen i es creuen encara més tot el que ell els diu. El resultat? Hitler es queda convençut que Normandia és un esquer, un atac que serveix per simular que volen entrar amb tot l'exèrcit per allà, i manté les tropes alemanyes al pas de Calais, esperant l'atac que mai arribarà. Aquella mentida va salvar desenes de milers de vides aliades. La guerra acaba el 1945 i Joan Pujol es troba en una situació única al món. Els alemanys, que mai van arribar a sospitar d'ell, el condecoren amb la Creu de Ferro, la màxima distinció nazi. Per a ells, era el seu millor heroi. Alhora, els britànics el fan membre de l'Ordre de l'Imperi Britànic. Però la pau ara porta un perill nou. Si algun nazi supervivent s'adona de l'engany, en Joan és home mort. És llavors quan el 1949 es du a terme un altre pla completament surrealista. Amb l'ajuda de l'MI5 s'organitza una mort fingida. Es fa córrer la veu que Joan ha mort de malària a Angola. Fins i tot la seva primera dona a Espanya i els seus fills creuen que el seu pare ha mort i li fan misses de funeral. En realitat, en Joan ha volat cap a Venezuela. Allà, en l'anonimat més absolut, comença una vida nova. Es torna a casar, té més fills i fins i tot munta una cafeteria i una botiga de regals a Caracas. Durant 35 anys ningú sap qui és. Els seus veïns el veuen com un avi català, amable, que serveix cafès i mai parla del seu passat. Però la història no volia oblidar-lo. És l'any 1984 quan un escriptor britànic anomenat Nigel West, que encara no es creia la història de la seva mort, el localitza després d'una investigació de detectiu. Quan el troben, en Joan té 72 anys. El porten a Londres, on el reben com un heroi nacional. El moment més emotiu és quan Joan visita les platges de Normandia per primer cop. Allà, davant de milers de creus de soldats morts, l'home que va guanyar la guerra mentint va plorar en silenci, sabent que, gràcies a la seva imaginació, aquelles creus no eren moltes més. Joan Pujol i Garcia va morir finalment a Caracas l'any 1988. No va buscar mai riqueses ni estàtues. Només va ser un home que, davant la bogeria d'una guerra, va decidir que la mort no era un fusell, sinó una bona història. I fins aquí l'episodi d'avui. Jo sóc l'Aniol Ribas, moltes gràcies per escoltar-me i fins la propera.
Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas, des de Ràdio Vilafant, per la xarxa de comunicació local.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I amb el Coses que passen, que ens arriba des de Ràdio Vilafant, posem el punt i final al programa d'avui. Ens retrobem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un bon dia.
El més calent a l'aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ràdio L'Escala.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara?
Veniu a la jornada de portes obertes del Montessori Palau Montgrí al carrer Sant Antoni 43 a Torroella de Montgrí el diumenge 22 de febrer a partir de les 10 i fins a les 13 hores.
Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i el mètode que promou la iniciativa, l'autonomia i la creativitat. Inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
Vibra amb la 14a edició del Festival Internacional del Circ a la Fandor de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 70 artistes de 14 països. Només 5 dies, del 26 de febrer al 2 de març. Viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són